Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu!
Tal com esteu, benvinguts, benvingudes. És el Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio, avui afrontant-lo pràcticament la totalitat en solitari. Un servidor, Dani Rodríguez, us saluda des de les zones de la Cala Ràdio en directe i al llarg de la pròxima hora i una miqueta més, com sempre, compartint en directe aquest espai de ràdio, aquest espai d'informació i d'entreteniment. El Sempre amb tu, d'avui dimecres 15 de juny de 2016, arribem ja al nostre programa número 103. Molts continguts al llarg de la pròxima hora al nostre programa. Avui obrim amb la proposta formativa, els cursos d'estiu i els punts forts, que són la robòtica i la creació de videojocs d'aquest estiu 2016 per part de la Regidoria de Formació i Treball i del Telecentre, i també amb una bona notícia per la nostra colla castellera, los xics caleros, que aconsegueixen completar amb èxit el Pilar de 5. Ho van fer el passat dissabte en la Diada Castellera a Tortosa, on batejaven els castellers de Tortosa. Serà part del nostre informatiu tot seguit. Després tindrem Saló de Lectura amb Dani Boquera, seguint fent el nostre habitual repàs a les novel·les disponibles per recomanar-vos a la Biblioteca Doctor Frías. Avui parlarem sobre tres novel·les d'un autor, d'un escriptor, que és Glenn Cooper. I també us informarem d'un dels serveis que s'ofereix a la biblioteca, l'ús d'internet, amb una sèrie d'indicacions. Tot seguit ho descobrirem. A la segona part del programa, entrevista avui amb l'Eli Bonfill. No és naturalment, És l'Eli Bonfill per el temps de l'entrevista, perquè aquest diumenge han organitzat durant tot el dia un objectiu, un repte, aconseguir un rècord Guinness a la platja de Sant Jordi. Més de 250 persones se'n plantegen 350 amb el cap dins l'aigua amb careta i tubo fent snorkel per inscriure's al rècord Guinness, al llibre del rècord Guinness. Ho sabrem a la segona part del programa. I per a tancar, la Fini ja ens ha deixat preparat una secció, l'habitual dels dimecres, les emocions. Amb la Ruth Freixedas parlarem sobre les fal·làcies. Després de la dramatització i la generalització, toca aquest àmbit, les fal·làcies. Són els continguts durant la pròxima hora, en directe, aquí, a la Cala Ràdio. Comença el Sempre amb tu.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest dimecres 15 de juny. La robòtica i la creació de videojocs, punts forts dels cursos d'estiu 2016 del Telecentre. Les propostes per aquest estiu s'adrecen especialment als joves d'entre 6 i 16 anys i també s'espera incorporar nous tallers artesanals. Los xics caleros aconsegueixen completar amb èxit el Pilar de 5. Va ser el passat dissabte en el bateig dels castellers de Tortosa, dels qui la colla de l'Ametlla de Mar en són padrins. Mor el conductor d'un turisme en un xoc frontal amb un camió a Alcanar. Es tracta de la segona víctima mortal d'aquest 2016 en el tram de l'N340 al seu pas per les Terres de l'Ebre. El govern i la societat civil de l'Ebre exigeixen una auditoria imparcial sobre la descontaminació del pantà de Flix. La Generalitat no descarta emprendre accions legals contra Acuamet si es detecten delictes medioambientals en el procés de neteja. I Ecologistes en Acció alerta de concentracions elevades de mercuri entre els nens de Flix per contaminació ambiental. L'entitat presenta el seu informe de banderes negres i denuncia especialment la contaminació química d'Ercros a la localitat ebrenca. Aquests són els temes d'avui dimecres a les notícies de la Cala Ràdio. La regidoria de formació i treball ja té en marxa les inscripcions per una nova edició dels cursos d'estiu al telecentre, que continua apostant pel públic més jove com a principal destinatari. Continuen els cursos de robòtica i de creació de videojocs com a punts forts del catàleg formatiu. D'una banda, el taller de robòtica Lego Wedo, que s'impartirà del 4 al 7 de juliol i adreçat a joves de 6 a 10 anys, on l'objectiu és construir models de Lego amb senzills sensors i motors connectats a ordinador, i també programar de forma ràpida i divertida per iniciar-se a la robòtica. També segueix el curs de robòtica Lego Mindstorms EB-3, que serà de l'11 al 14 de juliol i està destinat a joves d'entre 11 i 16 anys, on aprendran conceptes bàsics sobre programació i disseny d'aplicacions automatitzades amb nocions d'enginyeria utilitzant peces Lego. Una altra de les propostes és la creació de videojocs amb Scratch, que tindrà lloc entre el 18 i el 21 de juliol. En aquest taller també per a joves de 11 a 16 anys, l'objectiu és aprendre a generar jocs, històries interactives o animacions a partir de la programació d'imatges i sons. Tanmateix, no manquen els clàssics per a joves de 10 a 14 anys, com ordenografia, amb dos nivells, l'inicial i la continuació, o informàtica, per adquirir coneixements d'ordinador com a eina pràctica, presentacions de diapositives, retoc d'imatges i creació de vídeos. Ambdós es realitzaran del 4 de juliol al 12 d'agost. Així ho comenta la regidora de Formació i Treball, Mari Marçal.
Doncs també veiem que a l'estiu els crios no van a l'escola i les mares també ho agraeixen una mica, no?, de que els xiquets se vagin formant. Llavors, des del telecentre hem organitzat una sèrie de cursets. Recordo que són places limitades. Els que són de robòtica, Lego i programació per a robòtica, també Lego i després la creació de videojocs, hi haurà màxim 12 places, i el que és ordinografia i informàtica podem arribar a 15 places. L'any passat ja vam començar a fer, la veritat és que això va tindre molt èxit i hi ha hagut una demanda considerable, i bueno, tenim un contacte amb una empresa de Tarragona, i a més una de les que imparteix és una xica d'aquí al poble també, que imparteix les classes, i bé, un és la robòtica Lego Wedo, que va ser un èxit rotund l'any passat. Després una mica aprendre també la programació amb aquests programes que acompanyaran amb aquests robots, i una altra la creació de videojocs a través d'un programa que es diu Scratch.
Les inscripcions ja estan obertes, com dèiem, des d'aquest passat dilluns al telecentre, i de 9 del matí fins a les 2 de la tarda. Cal presentar una fotocòpia del DNI i el full d'ingrés bancari del preu del curs, que en el cas dels cursos de robòtica i videojocs és de 49 euros i els informàtics de 60 euros. Des de la regidoria de Formació i Treball informen que pròximament presentaran també el catàleg de tallers artesanals per aquest estiu. I més informació local. Los Xics Caleros van fer una gran diada el passat dissabte a Tortosa en el bateig oficial dels Castellers de Tortosa, dels qui la colla local en són padrins. La colla de la Milla de Mar va aconseguir carregar i descarregar el primer pilar de 5 que havien intentat sense èxit. A banda, van fer un 3 de 6, un 4 de 6, un 3 de 6 amb agulla i un pilar de 4. En la diada també hi van participar els altres padrins, la colla jove dels Xiquets de Tarragona. Les tres colles van aixecar totes les construccions proposades i ni tan sols es va veure un peu desmuntant per part de cap de les colles presents. L'acte protocolari que va precedir la diada va constar del lliurament del record de bateig a les colles padrines al balcó de l'Ajuntament i de l'entrega de la camisa grana a l'alcalde de Tortosa. Per part de l'Ajuntament, els Castellers de Tortosa van rebre una placa commemorativa. Explica la satisfacció de la colla per aconseguir aquest pilar de 5, un dels caps de colla de los Xics Calerós, Albert Romeu.
Estem molt contents de la feina feta, i al final, pues, clar, la feina dona els seus fruits. Ja vam intentar amb els barberans, no me'ls va per dècimes, no me'ls va poder almenys carregar, i ara el divendres passat vam fer l'assaig aquí, bueno, al local nostre, el Tifonero, vam fer-lo amb pinya i lo vam descarregar. I, bueno, me'ls va omplir de coratge i vam dir, bueno, si a Tortosa me'ls va haver la diada, doncs ho tirarem, i sí, me'ls va anar perfecte, i vam fer els tres castells. La primera diada d'aquest any que fem, que descarregarem els tres castells que portem a plaça, i al final me'ls vam decidir tirar el pilar de 5 i perfecte. Va pujar molt bé, molt bé. Al baixar va fotre dos sacsades, però els pilaners que anaven al pilar el van aguantar superbé i supercontents tothom.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Tràgica notícia per obrir el bloc territorial. El conductor d'un turisme va morir aquest dimarts en un xoc frontal amb un camió a l'N340 al seu pas per Alcanar, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'accident es va produir poc abans de 11:45 del migdia a l'alçada del punt quilomètric 1067. La víctima era l'únic ocupant del vehicle. Fins al lloc s'hi van desplaçar 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 5 vehicles dels bombers de la Generalitat i 2 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, que no van poder fer res per salvar-li la vida. L'accident va obligar a tallar l'N340 en els dos sentits de la circulació durant unes hores. Es tracta de la segona víctima mortal d'aquest 2016 en el tram de l'N340 al seu pas per les Terres de l'Ebre. La primera víctima d'aquest any en aquesta via es va produir el 10 de febrer en una col·lisió entre un turisme i una furgoneta a l'alçada de l'aldea. L'accident més greu, però, a la xarxa viària del territori es va produir, recordem, el passat 20 de març, quan 13 noies van perdre la vida en un accident d'autocar a la P7 al seu pas per Freginals, quan tornaven de les Falles de València. Des del moviment veïnal de l'N340, que setmana rere setmana talla la carretera per reivindicar la gratuïtat de l'AP7, el seu portaveu, Llorenç Navarro, ha volgut fer arribar el seu condol a la família de la víctima i ha reclamat que d'una vegada per totes s'escoltin les demandes dels veïns i es posi fi a la sinistralitat de la carretera nacional. El govern i representants de la societat civil de les Terres de l'Ebre es van reunir aquest dimarts a Tortosa per avaluar la situació del procés de descontaminació de l'embassament de Flix i posar sobre la taula la desconfiança generada arran del cas Acuamet i de les darreres informacions que n'han transcendit. Durant més d'una hora, representants dels Consells Comarcals de l'Ebre, entitats veïnals i organitzacions socials ebrenques es van reunir amb la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà, i el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès. La secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat ha exigit una auditoria imparcial del procés de neteja i, sobretot, de garanties per al tram final de les obres que s'han reprès ara fa un mes. Hi ha preocupació i indignació per les notícies que surten constantment en relació a com ha admès Marta Subirà. També es demana al Ministeri de Medi Ambient que doni explicacions in situ després del canvi de direcció dels treballs i que tornin a convocar les comissions tècniques i socials de seguiment d'aquest procés perquè hi hagi un intercanvi fluid i ràpid d'informació que permeti recuperar la confiança amb l'empresa estatal. La secretària de Medi Ambient ha demanat aquesta compareixença un cop reempreses les obres, com dèiem, i després del canvi que n'ha suposat la direcció, en el cas Acuamet. El govern de la Generalitat, però, no descarta emprendre les mesures legals oportunes si es detectés algun delicte en el procés de neteja del pantà de Flix. De totes maneres, Subirà ha remarcat que l'Agència Catalana de Residus ha estat duent a terme un seguit d'anàlisis de control de la descontaminació i que se seguiran fent més mesuraments dels sòls per determinar quins estan contaminats i quins no. Els moviments veïnals i ecologistes que han participat en la reunió l'han valorat com a positiva. El copresident de la Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta, Llorenç Navarro, ha exigit més informació per garantir la tranquil·litat de la ciutadania del procés de descontaminació de Flix i que s'ha fet i que es fa correctament. També el president de la Federació d'Associacions de Veïns de Tortosa, Josep Baubí, ha assenyalat aquest compromís pres pel govern d'arribar a la justícia si es revelessin actes delictius en la neteja del pantà de Flix, un municipi, Flix, que està al punt de mira també per ecologistes en acció, que ha alertat que els nens de Flix han mostrat concentracions elevades de mercuri, de metilmercuri i hexaclorobenzè des del naixement i fins als 4 anys a causa de la contaminació ambiental. L'ONG ho explica a l'informe Banderes Negres del 2016, en el qual atorga un d'aquests distintius a la demarcació de Tarragona per la contaminació química de l'empresa Aircross. L'entitat fa un repàs de l'activitat d'aquesta firma a la vora del riu Ebre i denuncia els últims esdeveniments que l'afecten, com ara, com dèiem, la detenció de la cúpula de l'empresa Acuamet, responsable de la descontaminació del pantà de Flix, que ha aturat el projecte d'extracció dels fangs contaminats que Aircross hi ha abocat durant anys. Ecologistes en Acció subratlla que Aircross és la considerada una instal·lació química més contaminant del riu Ebre. Recorden que, tot i que el 2003 es va considerar l'empresa culpable de contaminar el medi ambient de manera continuada, la firma va començar un procediment legal que va durar 13 anys en desacord amb la sentència. Finalment, se l'ha responsabilitzat dels vessaments entre els anys 1988 i 1993 i se l'ha obligat a assumir un 5% del cost de descontaminació, en total 10 milions d'euros.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat. Us ofereix el temps.
I anem a ja conèixer la previsió per aquest dimecres. Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, avui tornarem a parlar d'un dia força estable, especialment al matí, no tant a la tarda, perquè el matí estarà més dominat pel sol amb l'arribada de tan sols d'alguns núvols prims i les temperatures, això sí que han de ser una miqueta més baixes, especialment de cara al migdia. Tindrem màximes que no superaran els 31 graus, a diferència d'aquests últims dies, sobretot abans d'ahir, i això és a causa de que el vent també ha anat afluixant. De cara a la tarda, a més, s'espera que caiguin alguns ruixats, especialment cap a les zones de muntanya, especialment cap a la zona dels ports. Alguns d'ells aniran acompanyats d'alguna tempesta i fins i tot podrien caure amb certa intensitat. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Carme. Ara mateix, temperatura lleugerament més suau que la d'ahir en aquesta hora, 23,9 graus centígrads. L'aixafogó, per això, està amb 30,5 graus centígrads, humitat relativa del 73%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs a l'actualitat a l'Ametlla de Mar en aquest dimecres 15 de juny de 2016. Més informació cada hora als butlletins informatius horaris i també per internet a ametllamar.cat/lacala-rtv. Després de repassar l'actualitat de l'Ametlla de Mar i de les Terres de l'Ebre, anem ja cap a la primera de les nostres seccions. És dimecres, per tant, tenim propostes literàries, tenim recomanacions literàries. Tot allò que ens aproximen des de la Biblioteca Doctor Frias és el Saló de Lectura. Dimecres, Saló de Lectura amb Dani Boquera. Dani, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Un dimecres més i ja ens en queden un parellet només per acabar repassant aquestes recomanacions literàries. Propostes, diguem-ne, ara, novel·les, que per tant, quan anem a la platja, aquestes persones que els hi encanten a la platja i posar-se allà amb la tovallola i llegint un bon llibre, un té de sombreta també...
Sí.
Van bé, eh?
Jo estava pensant precisament en això, que amb tot el que hem recomanat, la gent té opcions per passar un estiu pues, amb la literatura a llocs com la platja, tranquil·lament, o el sofà de casa amb l'aire condicionat si pues, fa molta calor, etc.
Per tant, hi ha opció de poder gaudir d'aquestes novel·les, d'aquestes propostes literàries que anem recomanant de tant en tant. Avui portem dos qüestions una miqueta diferents. Portem, per un costat, novel·les amb un únic autor, Glenn Cooper, correcte?
Així és, Glenn Cooper amb una trilogia seva.
Correcte. Ara l'expliquem i també parlarem sobre l'ús d'internet a la biblioteca, un servei que s'ofereix.
Exacte, ja vam parlar d'alguns serveis de biblioteca i avui parlarem d'això, de l'ús d'internet, la wifi, etc.
Molt bé, comencem per Glenn Cooper. Va, qui és este escriptor?
Doncs bé, de fet, ell era un especialista en medicina interna i malalties infeccioses, que és poca cosa. Però el 2006 va desviar la seva atenció cap a l'escriptura de novel·les. La seva novel·la debut va ser La biblioteca dels morts, que va ser la primera d'una trilogia que es va convertir en best-seller internacional i es va traduir a 30 idiomes. Cadascuna de les seves 7 novel·les publicades han sigut un èxit, han sigut best-sellers internacionals.
Per tant, doncs... Canvia de vídeo totalment, fa fa un salt de la medicina.
Segur que el que sap de la medicina li ha pogut servir per escriure les novel·les.
Per escriure novel·les, això no ho dubtem en cap moment. Ens proposaràs avui tres novel·les del Glenn Cooper, una que diu La biblioteca dels morts, sí. Que això em sembla que ho vam comentar la setmana passada,
sí.
Si no tinc malament.
Sí, sí, sí.
El llibre de les ànimes i El fi dels escribes.
Exacte, la primera, La biblioteca dels morts. De què va La biblioteca dels morts? Per resulta que l'assassí del judici final té la ciutat aterrida després que hagin aparegut 6 cadàvers en només 2 setmanes. L'única relació entre ells és que abans de morir van rebre una postal enviada des de Las Vegas que anunciava la data de la seva mort. El 10 de juny del 2009, ben a contracor, els seus superiors assignen el cas a Will Piper, un legendari agent en decadència de l'FBI, especialitzat en assassinats en sèrie. Uh-huh. 13 segles abans, a l'illa de Vectis, un nadó extraordinari és abandonat en un monestir sota la maledicció d'haver nascut el 7 de juliol de l'any 777. El 1947, Winston Churchill s'entrevista amb el cap d'una expedició arqueològica que ha desenterrat la cripta d'una misteriosa societat medieval. Tres moments que es foren en un thriller policíac on conflueixen el destí, la història, la corrupció, tot al voltant d'un secret mil·lenari que no ha de sortir mai a la llum.
Segur que no acabarà sortint a la llum, vull dir, a llegint aquesta biblioteca dels morts. La FBI té més milionaris. Sí, això vol dir que aquí ha viscut ell alguna història personal en la seva vida.
Segur, hi ha una barreja de fets passats amb el futur i jo estic no me l'he llegit, però seria interessant veure com tot això pot anar lligant, no? amb un argument i amb una història coherent.
I que remuntem a l'any 777, vull dir que és un número que si restem a tots un número sona una mica com a també... No?
Sí,
és
molt diabòlic.
Molt diabòlic, no? Per tant... nadó abandonat, tot això porta cua, sens dubte. Segona de les novel·les, El llibre de les ànimes.
En aquest cas, el futur de la humanitat és un secret ocult entre les pàgines d'un llibre antic, un llibre que va ser escrit amb sang l'any 1297 per un ordre d'escrivans de cabells vermells i ulls verds que semblaven tocats per la gràcia divina o bé per la mà del diable. El llibre, que conté la clau del secret més gran de tots els temps i que va inspirar genis com Shakespeare i visionaris com Nostradamus, ha desaparegut. Will Piper, el nostre protagonista, l'agent de l'FBI, que va resoldre el cas del judici final, torna a submergir-se en els secrets i els enigmes de la biblioteca dels morts per seguir la pista del misteriós volum que s'ha mantingut soterrat per la pols de la història durant molts segles. La recerca de l'agent Piper es convertirà en un infern, una obsessió que comportarà inevitablement més dolor, dubtes i sang. Hi ha misteris que cal mantenir ocults i veritats perilloses que és millor no conèixer. El llibre de les ànimes no pot sortir a la llum perquè el secret que oculta és el nostre destí.
Aquí sembla que res pot sortir a la llum. Si La biblioteca dels morts no pot sortir a la llum, El llibre de les ànimes tampoc. Hi ha molta història amagada,
sí,
aguardada dins d'aquestes novel·les, no? D'aquesta trilogia.
I coses transcendentals que, pel que sembla, marquen una mica el destí de la humanitat i secrets ocults que es van arrastrant al llarg dels segles de la nostra història i que posen en perill la nostra existència.
Sens dubte, mos tenen en suspens, Dani?
Doncs sí, la veritat que segurament són d'estos llibres que també et deuen enganxar molt perquè tens aquestes ganes d'arribar al final a veure què passa amb tot això, tot plegat, no?
Correcte.
Aquesta barreja d'esdeveniments.
Sí, sí. I d'aquesta trilogia, la tercera de les novel·les és La fi dels escribes. Aquí sortirà algo? No ho sé, ara veurem què passa.
Aquí, bueno, també apareix el nostre protagonista, però també va lligat amb un passat llunyà històric. Segles enrere, en una abadia medieval anglesa, una obscura ordre d'escribes va consignar un secret apocalíptic en uns llibres sagrats. Aquests llibres conformen la temuda biblioteca dels morts i contenen la data de la mort de tota la humanitat. Avui està més a prop que mai. Will Piper, l'intrèpid exagent de l'FBI, que va fer pública l'existència d'aquesta biblioteca, haurà de fer front al seu destí perquè, segons l'ordre dels escribes, en menys de 400 dies, gran part de la població mundial morirà. Ningú no sap per què, però tothom sap quan. El 9 de febrer del 2027. Mira, aquí tenim una xifra i tot, de caducitat. No?
Després de Candelera del 2027, senyores i senyors, gaudeixin de les festes del 2027, sí. perquè què passarà aquesta data? S'haurà
de llegir el llibre, sí.
Al fi dels escribes. A veure si passarà com quan el calendari maia deia que hi havia una data per la fi del món i tothom esperava a veure què passarà aquest dia, no?
Exacte, o quan vam canviar de l'any 1999 al 2000, que s'esperava també com una espècie d'apagada o de col·lapse informàtic o alguna cosa.
Alguns problemes hi van haver, el que passa és que la informàtica doncs va saber com reaccionar tot plegat, i clar, això només es sap quan se fa el canvi, lògicament.
Pues ara tenim una nova data, veus, 2027, d'aquí allí hem d'anar reflexionant i pensant com
Glenn
podem aprofitar.
Glenn Cooper ens dona encara sort de viure la Candelera del 2027. Sí. Són les tres novel·les, aquesta trilogia de Glenn Cooper, La biblioteca dels morts, El llibre de les ànimes i La fi dels escribes. Tres títols ja que transporten a les ganes de poder-los llegir, novel·les de suspens, d'intriga i de descobrir històries que ens proposen, i disponibles a la biblioteca Doctor Frias. Una biblioteca que, com sempre, ofereix molts serveis i als usuaris doncs els brinda la possibilitat de moltes coses, com per exemple l'ús d'internet.
Exacte, més enllà d'anar a llegir, d'agafar llibres, de consultar documents, hi ha l'opció de l'ús d'internet, que es pot fer per dues vies. Mitjançant l'ús d'ordenadors de sobretaula, que n'hi ha quatre disponibles als usuaris a la mateixa biblioteca, o a través del wifi.
Perquè clar, si diem wifi entenem que, per exemple, jo puc vindre amb el meu ordinador portàtil, exacte, puc venir amb la meva tauleta, puc venir
correcte
amb el meu telèfon mòbil.
Exacte. Llavors, en el cas del wifi hi ha una contrasenya que cal demanar al tauler. En el cas dels ordinadors hi ha un temps màxim d'ús, que serien uns 30 minuts per usuari. Poden ser 30 minuts a l'horari de matí, 30 minuts més a l'horari de tarda, és a dir, una hora per dia. Això es va fer una mica per agilitzar l'ús dels ordenadors, perquè només n'hi ha 4, i a vegades està com una gent que passava molta estona, per això es va posar esta limitació. És totalment gratuït, no s'ha de pagar res. Sí que si dels ordenadors és alguna impressió, això que té un cost, però l'ús en si de l'ordenador no té cap tipus de cost, és gratuït. Es pot fer tant navegació per internet com l'ús d'ofimàtica. Hi ha alguns programes d'ofimàtica instal·lats als ordenadors i la gent en pot fer ús. Pel que fa als majors d'edat, cap problema, però després hi ha una petita diferència pel que fa a l'ús d'aquest servei als menors i majors de 14 anys. En el cas dels menors de 14 anys cal complir una autorització paterna, encara els pares se'n fan responsables i autoritzen el nen a utilitzar els ordenadors o a utilitzar la wifi.
Per tant, doncs, diguem-ne que si ets menor d'edat, doncs cal aquesta autorització, diguem-ne. També entenc que això, doncs, amb tot el tema de seguretat informàtica i tots aquests temes, referent, diguem-ne, doncs, a autoritzar, que els pares autoritzen a l'ús d'aquestes tecnologies, sempre va bé. Per tant, si es vol utilitzar els ordinadors de la mateixa biblioteca, 30 minuts pel matí, 30 minuts per la tarda, sempre que hi hagi disponibilitat, si no entenc que
exacte
hi ha una llista d'ús, no?
Exacte, sí. Hi ha una llista que es va apuntar la gent conforme va arribant i s'apunta a l'hora que inicien, així es pot calcular aquests 30 minuts. Llavors la gent que hi vagi amb el seu ordenador, la seva tauleta, és l'ús il·limitat en funció de l'horari d'obertura que hi ha a la biblioteca, que és de 10 a 2 i de 5 a 9 de dilluns a divendres.
I el cap de setmana, els dissabtes al matí.
Exacte.
Doncs important, tindreu en compte que podeu gaudir de l'internet, de les xarxes, a través del servei que ofereix la Biblioteca Doctor Frias. Dani, com sempre, moltíssimes gràcies. La setmana que ve ens retrobem, ja amb l'últim saló de lectura d'aquesta temporada.
D'acord.
Gràcies,
adéu,
bon dia.
Adéu.
I anem tot seguit a la publicitat, a la tornada d'aquí un minutet i poc més. Temps per l'entrevista amb Eli Bonfill, parlant d'aquest intent de batre un rècord Guinness a la platja de Sant Jordi aquest diumenge. Ara ho expliquem, i també amb les emocions amb Ruth Freixedes parlant sobre les fal·làcies. Seguim en directe aquí, al Sempre amb tu. Tellos Fanny Summer.
Els millors tallers d'anglès. Pels més menuts.
Cançons i danses.
Contacontes.
Jocs i manualitats.
Pels joves.
Jocs de rol.
Youtubers.
Sèries i ciència-ficció.
Adults i professionals.
Anglès de supervivència per a viatgers.
Hostaleria i comerç.
Sector nàutic i turisme natural.
0% gramàtica, 100% speaking.
Informa't a la nostra acadèmia.
Al carrer Mestre Francisco Rodríguez 10.
O al telèfon 676 71 55 39.
Aula d'Estudis Tellos. Som la teua solució.
És el moment més gran de la història dels castells.
Les coses que m'importen són a prop.
Casa meva,
el meu món,
el meu carrer,
la meva gent.
Les televisions locals sempre a prop del nostre món. I a partir del 24 de juny, també el canal 159 de Movistar Plus. La xarxa televisions.
El magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
I anem ja cap a la segona part del Sembra amb tu d'aquest dimecres. Ahir ho vam dir, eh? I també ho hem avançat al sumari. Aquest diumenge, l'Ametlla de Mar intentarà batre el rècord Guinness de més gent fent snorkel, és a dir, careta, tubo i el cap dins l'aigua, alhora per primer cop a la història. Una cosa que, pel que sembla, no està escrita al llibre dels rècords Guinness. Organitza el Centre de Busseig Plankton Diving, que s'ha creat recentment, i que ve doncs, des de Plankton, i per això ens acompanya avui l'Eli Bonfill. Eli, molt bon dia.
Bon dia.
Avui no és dimarts, no és naturalment, avui és un tema diferent, una altra activitat, i jo crec que això és un inici a la temporada d'estiu brutal.
Clar, aquesta és una mica la idea, no? Que aquesta activitat, aquest esdeveniment, sigui això, un tret de sortida de la temporada d'estiu aquí i també per posar el mapa a l'Ametlla de Mar, no? Per aquella gent que encara no té decidit quines vacances farà i on anirà, doncs que digui, ostres, que guai l'Ametlla de Mar, no? Jo sortir vull anar allà.
Sortir la fotografia al mapa de Catalunya.
Exacte, robar clients a la Costa
o
Brava.
O Mediterrani. És cert, perquè heu tingut una idea original en aquest sentit des del Centre de Busseig, que l'acabeu de crear, és de recent creació en aquest sentit.
Exacte, fins ara ja portàvem 3 anys fent sortides de snorkel allà a Sant Jordi, al costat del castell, i molta gent ens demanava que féssim un pas més, no? Si podíem també oferir busseig, i enguany ja ens hem llançat de cap i seguirem fent l'esnorkel com sempre, però a més busseig amb ampolla.
I ho organitzeu des d'aquest nou centre de busseig. Diu, anem a fer, o primer que tot, com sorgeix aquesta idea? Primer que tot, i com trobeu, buscant el rècord Guinness, que això doncs mai s'havia fet o mai s'havia portat a terme d'aquesta manera?
Doncs això ja va sortir l'any passat. De fet, ja vam estar a punt de fer-ho l'estiu passat, abans de començar l'estiu.
Per tant, perdó que et talli, Eli, això ja porta cua.
Porta cua, sí. Això són aquestes idees boges que tenim a vegades, i un dia l'Aurora diu, escolta, i si intentem batre un rècord Guinness? I dic, vale. Nosaltres sempre diem sí a tot, no? Tot el que soni esbojarrat i tingui que veure amb el mar. I vam començar a buscar a la web i vam intentar mirar si ja existien rècords relacionats així amb l'esnorkel o amb el busseig i vam veure que no. I vam dir, pues perfecte, perquè si no existeix, així segur que el primer el podrem batre més fàcilment.
I per tant, com que això no existeix, doncs la intenció és batre. I posa un llistó una miqueta alt per això, eh?
Sí, el que ens demana el Guinness és que fem 250 persones. Però clar, ja que ho fem, anem a fer-ho bé i anem a fer-ho gros. Llavors nosaltres l'objectiu que ens hem marcat és 350 persones.
És a dir, 100 més de les que posa inicialment ja l'organització del rècord Guinness.
Clar, anem a demostrar que aquí a l'Ametlla hi ha un munt de gent interessada en això i que segur que arribem.
Perquè, Eli, com heu contactat? Com ha sigut aquest contacte? Ja fa dies que, o mesos que esteu en contacte per posar en marxa això?
Sí, ells tenen una aplicació on tu els hi demanes i llavors ells es prenen un temps de valoració, aviam si és interessant, i llavors et demanen uns requisits. Llavors, si els compleixes, en principi t'ho posen bastant fàcil. El problema d'això és que, evidentment, com és un rècord, hi ha d'haver una validesa oficial i aquí és on no és tan divertit.
Per tant, aquí és el tema complicat, no? La validació, no?
Clar.
I si s'ha aconseguit, no s'ha aconseguit, aquí suposo que haurà d'haver càmeres gravant-ho...
Exacte, perquè tens dues opcions. Una, pagues un jutge del rècord Guinness, que val un dineral, doncs estem parlant d'una xifra de 8.000 o 10.000 euros, simplement per pagar aquesta persona que vingui a validar-ho, que és excessivament car, o tens l'opció de tenir un parell de testimonis i després tu has de gravar tota la documentació gràfica que puguis. Fotografies, vídeos, tot el que se't pugui acudir que demostri que ho hem assolit i que ells des de la distància puguin demostrar que sí, que és veritat.
I esperem que sí, que sigui veritat,
sí.
Que és l'objectiu, que és l'objectiu. Més de 250 persones, el 250 és el mínim, vosaltres us plantegeu aquestes 350. Això ho realitzareu diumenge 19 de juny, aquest pròxim diumenge, entre les 10 i mitja del matí i la 1 i mitja. Heu realitzat tota una matinal per realitzar aquest rècord Guinness. Què és el que heu preparat, Eli?
Doncs mira, el primer de tot és per la gent que no s'hagi inscrit prèviament a la web, obrirem inscripcions allà també in situ perquè la gent es pugui apuntar.
És important primer una inscripció.
Sí, sobretot perquè així puguem fer una previsió una miqueta de si ens estem apropant a la xifra demanada i també perquè tenim alguns patrocinadors, entre ells doncs el Xiringuito L'Espetó, que ha ofert pues, l'avituallament, no? Aigües i fruita, i evidentment no és el mateix calcular per 100 persones que per 350. I així podem fer millor una previsió.
Correcte.
Una vegada s'hagin inscrit allà, doncs hi haurà tota una sèrie de sessions de snorkel per a totes aquelles persones que diguin, ostres, és que jo no sé si se'm dona bé fer snorkel o no ho he fet mai i m'agradaria participar, doncs estaran els nostres guies dins l'aigua i ensenyaran a fer servir les ulleres i el tub perquè la gent es trobi còmoda dins l'aigua, allà poqueta fondària, perquè així aquesta gent que no està habituada pugui participar igualment del rècord. I a més també farem un taller d'interpretació de restes marines per als xiquets que estiguin per allà i vulguin aprendre una miqueta més sobre què hi ha a la vora de la mar.
Per tant, aquí l'hora clau serà a partir de les 12, no? 12 i mitja.
Exacte, 12 i mitja, llavors començarem a fer proves. Perquè evidentment no farem un sol intent, perquè hem de fer primer les proves, aviam si som capaços d'organitzar-nos per assolir-ho. I llavors farem unes petites proves, unes prèvies a l'oficial.
Perquè hem de dir, aquestes 250-350 persones que hi haurà a la platja de Sant Jordi hauran d'estar 5 minuts amb el cap sota l'aigua i sense treure'l.
Exacte, 5 minuts amb el cap sota l'aigua i amb el tub posat a la boca. Aquelles persones que diguin, ui, jo és que normalment el tub m'agòbia, doncs el tub és obligatori de portar-lo a la boca, perquè és l'única manera que pots assegurar-te d'estar 5 minuts. Ningú tenim la capacitat pulmonar d'estar tanta estona. I a més és estàtic. Estarem tots col·locats en unes fileres, agafats de la mà, i així ens assegurarem que tots estem ben ordenadets i ens mantenim estàtics dins l'aigua.
I podrem comptar tubs per sobre també, no?
Exacte, i fins i tot per sota. Intentarem de gravar imatge submarina també de la gent que estiguem dins l'aigua.
Correcte. Entenc que, clar, això ocuparà, si no tota la platja...
Tota la platja, esperem.
Moltíssima platja, i serà, com dèiem, un bon tret de sortida de cara en aquesta temporada d'estiu, o almenys veurem una platja de Sant Jordi plena, per fer doncs una activitat, diguem-ne, per entrar al llibre del rècord Guinness. Hem parlat sobre els horaris, dèiem que a partir de les 10 i mitja del matí doncs començarà aquesta matinal. Entenem que si hi ha persones que el que volen és només vindre directament a l'acte, haurien de vindre cap allà a les 12, no?
Exacte. Sí, a partir d'aquella hora ja comencin a aparèixer.
Primer doncs hi haurà aquestes primeres sessions de pràctica, de doncs activitats més per calentar motors i per habituar-se una estoneta a estar amb la careta i amb el tubo, i a partir de llavors doncs, sobre aquella hora començarà aquest intent de batre el rècord Guinness de més gent fent snorkel a l'hora per primer cop a la història. Parlaves d'inscripcions. Abans que res, condicions. Aquí entre totes les edats, menors d'edat, com està la qüestió?
Doncs els menors d'edat han d'anar obligatòriament acompanyats d'un adult, això és imprescindible, que un adult que se'n faci responsable d'ells, perquè recordem que són molta gent dins l'aigua alhora, i això és una situació doncs, no habitual, i després és obligatori saber nedar. Aquella gent que diu, ai, és que el meu fill no sap nedar gaire, dins l'aigua no ens arriscarem a ficar nens que no sàpiguen nedar, precisament per això, perquè estem ficant doncs, molta gent a l'aigua. El que farem serà balissar una zona d'aigües poc profundes perquè puguin estar allà aquests nens que no saben nedar i que puguin estar veient com és el rècord, però no entraran a formar part de l'intent de rècord.
Correcte. Per tant, si algú que vol mirar-s'ho des de dins l'aigua, hi haurà un espai, diguem-ne, reservadet.
Exacte.
Però no serà per a participar-hi. Inscripcions. I, a més, és una adreça una mica llarga i intentarem lletrejar-la per a que tothom que ens escolti ho pugui veure i pugui entrar-hi, si no també hi ha cartells pel municipi repartits d'aquest rècord, però important aquesta inscripció per organització, sobretot per l'organització i també per l'avituallament, això també sabeu que és necessari. Quina és aquesta adreça, Eli?
Doncs mira, és www.planktondiving.cat.
Diving seria D-I-V-I-N-G.
Exacte, que és busseig en anglès. Després una barra, CA, de català, que és l'idioma en el que entrareu, /Guinness. Recordeu que Guinness va amb dos N's i amb dos S's, que això se'ns oblida a vegades.
G-U-I-N-N-E-S-S. Fem ara una mica de picalletres, recordant això, planktondiving.cat/CA/Guinness.
Si no, fiqueu a internet al Sant Google Plankton Guinness Snorkel i segur que us apareixerà.
Entre la premsa que estem interessats en aquest tema i també la pròpia pàgina de les inscripcions, doncs allà podreu consultar-ho i, sens dubte, doncs esperem que aquesta arrencada d'estiu amb aquest intent de... intent, que esperem que sigui que s'aconsegueixi aquest rècord Guinness de més gent fent snorkel alhora per primer cop a la història, que això és el...
Això és el més guai, no? I el primer intent que es fa d'això, i a més el primer cop que l'Ametlla de Mar es posaria el rècord Guinness, o el llibre del rècord Guinness també,
és cert,
no?
És possible que sí, això no ho desconec, això ho haurem d'esbrinar, però és cert que serà doncs un tema molt nostre, com és la mar, i a part també entenc que va una miqueta lligat doncs a valorar, no?, a posar no només el llibre del rècord Guinness, sinó també a coneixement de, com abans deies, de tot el país, la bona conservació del nostre litoral, la bona conservació del fons marí de la Cala i els grans atractius que té el nostre litoral.
Clar, perquè hi ha molta gent que segurament no s'ha plantejat doncs, que aquí baix es pugui fer snorkel i busseig, no? I al sentir la notícia aquesta de l'Ametlla de Mar intenta batre un rècord Guinness de snorkel, diran, ah, a l'Ametlla de Mar es fa snorkel, anem a mirar aviam què és. No? I llavors es toparan amb aquest anunci meravellós que ha fet Turisme de Catalunya, justament de la platja de Sant Jordi, que va, que n'hi pintat el tema del rècord, i al·lucinaran quan vegin aquests paisatges, jo crec que no es podran resistir a venir.
Tot lligat en aquest cas. Doncs queda dit el missatge, eh? Recordeu, aquest diumenge al matí a la platja de Sant Jordi del nostre municipi, intent de batre el rècord Guinness de més gent fent snorkel, és a dir, amb el cap baix de l'aigua, careta i tubo, alhora per primer cop a la història. Serà, com dèiem, aquest diumenge des de les 10:30 del matí fins a la 1:30, l'hora més o menys que començarà la prova del rècord Guinness, 12:30. Inscripcions, molt important, a planktondiving.cat/CA/Guinness. Adreça importantíssima per a, doncs, per a inscriure's i per a participar en aquesta activitat. Que segur que aplegarà més de 250 persones. Esperem que aquestes 350 que us plantegeu arribin a la xifra. Eli, bon fill, moltíssimes gràcies i últim minut per convidar la gent.
Clar, doncs us esperem a tots i a totes, que és moment de posar l'Ametlla de Mar a la història i sobretot si algú no té ulleres i tub, no patiu, que allà en tenim per llogar, així que no teniu excusa per no participar. És una activitat per tothom, per compartir amb la família.
Esperem que sí, ens veiem diumenge.
Fins diumenge.
Encara ens hi ha el tram final, la recta final del nostre programa, i ja us ho he dit, eh? La recta final ens acompanyaria. Finilla, oh, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Canviem de convidada de la Eli Bonfill cap a la Ruth Freixedes, ja integrant també els darrers espais de les nostres emocions.
Emocions, sí, perquè la setmana que ve, el dia 22, clourem ja, parlarem dels dos darrers últims filtres mentals i acabarem ja temporada fins a la tardor amb la companyia de la Ruth Freixetas a les nostres emocions.
Bueno, tardor o estiu, perquè no sé com... Quan comença el curs escolar encara estem a l'estiu, me sembla, eh?
Sí,
una miqueta
sí.
Més endavant és quan fem el canvi d'estació. Filtres mentals avui, les fal·làcies.
Les fal·làcies, avui parlarem de les fal·làcies, de control per accés, és a dir, aquelles persones que es creuen responsable de tot, i també el cas contrari, les fal·làcies per defecte, és a dir, aquelles persones que passen de tot.
Doncs són el tema que avui ocuparà el nostre espai de les emocions.
A les nostres emocions, tal com us hem anunciat, seguim parlant dels filtres mentals, els errors més freqüents que fem per la nostra gestió emocional. Una setmana més coneixerem de la mà de la Coach, Ruth Freixedes, aquests errors més freqüents que fem servir en els nostres filtres mentals per tal de tindre una bona gestió emocional. Hem parlat d'etiquetatge, generalització, fixar-nos també només en lo negatiu de les coses. Hem parlat en aquests darrers programes de la dramatització, fer servir només adjectius desmesurats o el catastrofisme, anticipar-nos sempre al pitjor. Avui volem parlar de les fal·làcies. Trobem fal·làcies de control per excés, és a dir, creure'ns responsable de tot, o les fal·làcies de control per defecte, que és al contrari, no creure'ns responsable de res. Ruth, bon dia, benvinguda. Què és? Què són les fal·làcies?
Bon dia, Fini, moltes gràcies. Doncs ho has explicat molt bé, ens has situat i començarem amb la fal·làcia de control per excés. Què vol dir això? Doncs són aquelles persones que es creuen responsables de tot. És una forma distorsionada de veure les coses que es produeix quan pensem que ho tenim tot controlat. Per exemple, pues, la persona que és molt controladora, que ho ha de tenir tot previst i controlat perquè tot surti bé. Primer, el desgast que això suposa per a aquesta persona. I segon, perquè hem de tenir molt en compte, Fini, que per molt que ens vulguem organitzar molt bé, controlar totes les situacions, aquí m'agradaria nombrar a l'Stephen Covey, per exemple, que va ser un gran autor dels hàbits de les persones altament efectives, on ens va explicar el principi de 90-10. El principi 90-10, què vol dir? Què ens va aportar, no? aquest senyor, l'Stephen Covey? Ens va portar amb aquest 90-10 que el 90% del que tu vius a la teva vida depèn de tu, depèn de com tu t'organitzis, com et planifiquis, com decideixes viure allò, etc, etc. Però després hem de tenir molt en compte que tenim un altre 10% que no depèn de nosaltres. Ell ho anomena, i en el coaching també ho anomenem així, que és el jo amb la vida. Un exemple del 90-10. Tu i jo quedem per anar a la platja, que ens fa molta il·lusió, anar juntes, demà, Fini, a quina hora quedem? Anem a la platja, ai, que bé, quina alegria. I demà ens aixequem i plou. Aquest seria el 10%, que no depèn ni de tu ni de mi, sinó que és un jo amb la vida, que no depèn de nosaltres. Què fem davant d'aquest 10%, que no controlem? Llavors, l'error a nivell de gestió emocional important és quan una persona creu que ho pot controlar absolutament tot, inclusive el temps, inclusive el que li passa a una altra persona, la indicació que li dona a un fill, a un familiar. Doncs no. Quan hi ha aquesta situació, quan detectem que una persona comet aquest excés de responsabilitat, de que tot depèn d'ella i de que el que treballem amb aquestes persones, per exemple, és que puguin entendre aquest 90-10, que sí, que hi ha moltes coses que sí que depenen de nosaltres, que som responsables, que podem planificar-ho i organitzar-ho, però després hi ha una altra part que no dependrà de tu, que dependrà de l'altra persona, de la situació o de la vida, i el que li proposem és com viure-ho. Perquè, per exemple, una de les conseqüències més negatives de les persones que es creuen responsables de tot, perquè fan un excés de control, és que, clar, els hi genera molts sentiments de culpabilitat. Una cosa és creure't responsable d'una situació o creure't culpable d'una situació. Llavors, què passa? Que quan una persona està col·locada aquí, en el control per excés, se sent culpable. Hòstia, això ha sigut culpa meva. Hòstia, això... I clar, imagina't si tot el que passa en aquella persona, ella creu que és culpa seva, imagina't quines emocions, quina angoixa. Tornaríem aquí a viure emocions que deixen de ser útils per una persona. També altres conseqüències negatives poden ser que comporta dificultats moltíssim a delegar responsabilitats. Saps aquelles persones que no saben delegar? No t'ha passat mai, Fini, algú del teu entorn que es queixa, que té molta feina, que no arriba a tot?
Però mai te diran peguem un cop de mà.
Oi? Sí. O, per exemple, tu els hi has dit, perquè no tinc cap dubte, que coneixent-te, sí, segur que has dit, va, que t'ajudo a fer això, que te... No, ja ho faig jo. Per què? Perquè com que no confien en que tu ho puguis fer igual de bé o millor o diferent, es pensen que només ho poden fer elles, imagina't quina angoixa, que tot depengui d'elles, que no saben delegar. També, per exemple, produeix aclaparament per excés de responsabilitat. Què vol dir? Pues aquella típica persona que és molt efectiva en el lloc de treball i... No, ja ho faré jo. Escolta, que s'ha d'anar a buscar... Ja hi aniré jo. Ja hi... I què passa amb aquesta persona que té totes les seves feines més totes les altres feines que va adquirint? Llavors, altre cop, el que proposem des d'aquí, Fini, és trobar l'equilibri, trobar el punt mig, si algú ens està escoltant i els exemples que posem detecta que pot ser que li estigui passant, el que li proposo des d'aquí és que es doni compte quines coses depenen d'esta persona i quines no. És molt important aprendre a delegar confiant en que l'altre ho farà a la seva manera per a que tu puguis reduir l'angoixa. És molt important saber que no podem controlar-ho tot. Podem responsabilitzar-nos de nosaltres, del que som, del que diem, del que fem, però responsabilitzar-nos absolutament de tots els nostres membres de la família és impossible, perquè no depèn de tu el que faci el teu home, la teva mare, el teu pare, el teu fill. Una part sí, però no tot, m'explico. Llavors, per poder viure amb més goig i des de la calma i l'harmonia, és molt útil equilibrar això. Primer, donar-te compte de que poder estàs agafant massa responsabilitat.
El primer punt seria, doncs, donar-nos compte del problema, no?
Sí, si t'hi fixes, Fini, al llarg dels programes que portem, amb el tema dels errors més freqüents comesos en la gestió emocional, aquests 9 que hem presentat, quasi la solució per cada un d'ells és l'actitud, el com ho vius, el detectar-ho per a poder-ho canviar, sempre. Perquè si a vegades també ens passa, no? Hi ha gent que diu, és que jo me'n dono compte, ho vull canviar i no puc. Bé, doncs poder s'ha de fer un exercici perquè la persona sigui una mica més conscient del preu que està pagant per cometre aquest error i des de la seva consciència, amb la seva actitud, sí que ho podrà segur canviar. Perquè clar, ens anem als hàbits. L'obra que he nombrat de l'Stephen Covey, del 90-10, una de les seves obres més grans és el llibre de els 7 hàbits de les persones altament efectives. Clar, què passa? Que aquests errors ho cometem com un hàbit. És una forma automàtica d'actuar nostra. Llavors, per trencar un hàbit o per canviar-lo, primer faig el donar-me compte i després, com a mínim, he d'estar durant 21 dies, com a mínim, a nivell cognitiu i neurològic, per poder-ho canviar, repetint una nova conducta. Per a què? Perquè se'm converteixi en un hàbit. M'explico, per exemple, estic convençudíssima que com que portem un temps juntes compartint aquests programes i demés, segur que algun dels errors fora d'aquí, de la ràdio, tu mateix has dit, ui, això és això, ui, mira, això, a aquesta persona li passa això o canviarem això. T'ha passat o no, sí, sí, o no sí, t'ha sí, passat? I com que portem més de 21 dies parlant-ne, segur que tu ja n'ets conscient i tu mateixa saps veure com canviar-ho o com...
Sobretot el semàforo. Això, el semàforo, que estes els més xocotets a l'escola, parem, finit, tranquil·la. Compte 10.
Molt bé, això és una gran gestió emocional. Sí, sí, que ens ho van explicar la Irene i la Maria el dia dels nens a la ràdio, sí, sí.
No, però és veritat que tot està en la nostra manera de veure les coses, no? En el nostre conducte, com afrontem, com veiem el problema, si la botella està plena o està buida. I és la manera de veure les coses.
Molt bé. I tenir en compte que, sobretot pels que ens escolten, que si detectem que ens està passant això, que cometem aquest error, escolta'm, jo ho vull canviar, jo estic disposat a canviar per a poder viure amb molta més calma i més tranquil·litat. Què tinc que fer, Fini? Què tinc que fer, Ruth? Donar-te compte i durant com a mínim 21 dies o un mes estar molt atent cada dia i veure quan estàs cometent aquell error. I quan ho vegis i te'n donis compte i canvis una manera de fer diferent que no és habitual en tu, si això ho repetim, ho repetim, ho repetim, ho repetim, es convertirà en un hàbit.
La fal·làcia per control, per express, portant-la a casa, és quan no rentis els plats, no planxis, no agranyes, perquè no ho fas com jo vull, no?
Aquí està, aquí està. I fixa't, per què va lligada la fal·làcia de control per excés o per defecte? La persona que a casa actua per excés, ja ho faig jo. Que tu no saps plegar-ho com jo, no, ja m'ocupo jo del dinar, no, ja me... que ho vol fer tot, ja ho hem parlat. Què passa? Que activa amb els altres membres de la família a una fal·làcia de control per defecte. Què vol dir? A no fer res, a pensar, bueno, clar, jo no cuino com ella, o no doblego la roba com ell, o no arreglo la paret, o... Llavors, què succeeix? Altre cop, són polaritats, ni tant ni tampoc. L'ideal és el punt mig, perquè, clar, t'ho imagina't viure amb el, no, amb el creure que no ets responsable de res. Són aquestes persones, per exemple, no, que tu els expliques una situació, ah, no ho sé, ah, jo no he sigut, ah, no... Que quan, per exemple, és habitual que se l'etiqueti, un altre dels errors de l'etiquetatge, aquí vindria una etiqueta errònia de és que tu ets un passota, és que passes de tot. I a lo millor no és que aquesta persona estigui passant de tot, és que com que tu vols controlar-ho tot i estàs amb un control exagerat d'accés, de responsabilitat, el que fas és que l'altre no pugui esplaiar-se. Posaré un exemple molt pràctic, Fini. Disculpeu que avui estic una mica de la gola. Un exemple molt pràctic. Amb un matrimoni, una dona que ha fet... Pot ser una dona o pot ser un home, Poso aquest cas concret perquè precisament ho treballàvem ahir amb una família. Una dona que ara mateix ja els seus fills són grans i es dona compte que tota la vida se n'ha ocupat ella de tot i ella ho explica amb molt de sacrifici, amb sofriment i de més. I el marit li comentava a la senyora, és que clar, tot t'has ocupat tu perquè no m'has deixat a mi. A mi m'hagués encantat poder-me ocupar de coses si tu haguessis confiat en mi o m'haguessis delegat. Clar, la dona estava al·lucinada perquè ja donava per fet que era obligació només d'ella. I quan el seu home li deia és que a mi m'hagués encantat poder-te ajudar i fer-ho entre els dos, se'n feia creus del que estava escoltant. I és més, aquesta família, per exemple, tenen fills homes. Eren dos nens homes. I els homes, precisament, quan més a prop estiguin del pare, molt millor. Perquè l'educació amb la mare i el vincle amb la mare de manera natural és fins als 7, 8, 9 anys, però després qui ha d'intervenir moltíssim és el pare, perquè és d'on agafen les referències, entens? Llavors, imagina't el sofriment d'aquesta família per no poder-ho, per no donar-se compte o parlar d'això. Llavors, fantàstic, jo el que els deia, diu, ara ja hem fet tard, Ruth, ja hem fet tard. No, mai és tard. Els vostres fills ja són grans i això ha passat així, però si ara apreneu ella a delegar les seves responsabilitats i l'altra persona a assumir algunes responsabilitats, trobareu l'equilibri. I segur que els vostres fills, encara que siguin grans, es beneficiaran d'això per poder-ho viure com un referent i a l'hora d'educar els seus fills fer-ho amb aquest equilibri, amb les seves dones i de més. M'explico? O sigui, són casos... Sí. Digues.
No, no, que sí, que ho has explicat molt bé, que queda molt clar la fal·làcia de control i també la per excés.
Clar, perquè imagineu els sentiments d'aquesta persona que tenia tant d'excés, eren de sacrifici, d'agonia, de sofriment, i els sentiments de l'altra persona que no podia fer res i que no tenia cap responsabilitat de res, pues eren d'impotència, de frustració. Entens? Llavors, ideal veure-ho, donar-se compte, mai és tard, perquè jo trobo que són molt valents de treballar-ho ara, en aquest moment de la seva vida, mai és tard, i a partir d'aquí segur que ja ho faran diferent, i amb la seva relació amb els seus nets, amb les seves nores, etc., ho podran viure d'una altra manera, i segur que almenys estaran des del goig i l'alegria, no?
Jo, Ruth, crec que ha quedat superclar la fal·làcia tant de control per excés com el control per defecte. Primer que res, donar-nos compte i després actuar. I a poc anar delegant.
Molt bé, Fini, clar que sí, clar que sí. Això ja ho fem nosaltres, no?, una mica.
Avui tancant programa parlant d'aquests errors, la fal·làcia tant pel control per excés com el control per defecte, ens queden dos més errors que els tractarem la setmana vinent ja en el darrer programa d'aquesta temporada. Estem parlant, Ruth, de la lectura mental, ho dic bé?
Sí, sí, per la següent setmana parlarem de la lectura mental i a l'ús de l'hauria.
Hauria de transformar els desitjos en obligacions.
La paraula hauria és una paraula d'obligació. I què passa? Que quan tu tens un desig d'alguna cosa que és voluntari, el fet de parlar i dir hauria de fer això, tinc que fer allò, estic transformant un desig, algo voluntari, en una obligació. I llavors veurem a on ens porta.
En parlem la setmana que ve. Ruth, moltes gràcies per ser aquí i per anar a poc coneixent aquests errors que fem al dia a dia, que desconeixem i que intentem, amb la teva ajuda, d'anar corregint.
Moltes gràcies, Fini.
No ens queda temps per a més en el nostre Sempre amb tu d'aquest dimecres. Compartim els últims minuts del dia, Fini?
Últims minuts d'aquest dimecres. Avui a mitat mesa.
I dia d'Equador i dia també d'Equador de la selectivitat. Els alumnes, doncs, se'n va parlar molt, ahir, sobre les proves, sobre l'examen d'economia, que tenia, doncs, una dificultat una miqueta elevada. També sobre la paronímia, que serien, ara són les paraules que s'escriuen similar però que no tenen res a veure, com per exemple espècie o espècia.
No sé per què els hi fiquen aquestes preguntes trampa, no? És que sembla que vagin expressament a enganxar-los.
I també hi ha l'altra, que no recordo el nom, que és paraules que són que s'escriuen igual però que tenen diferents significats, com per exemple banc, pot ser un banc de carrer, diguem-ne, i l'altre una entitat bancària.
Los sinònims, no?
Bueno, no seria sinònim, seria homonímia o alguna cosa així. Ara quedaré molt malament, però ho vaig veure i no me'n recordo.
Anem a repassar els comunicats. En recordant, dijous, demà mateix, se fa aquest taller d'elaboració de brioix i coques. Encara queda alguna plaça per si algú ho sent ara i es vol apuntar. Vull dir, pues mira, tenia alguna cosa previst a fer demà dijous i no, queda lliure a la tarda. Doncs que es passi a informar pel telecentre. En recordem, 977 45 72 69, demà taller per elaborar brioix i coques.
Recordeu que hem dit a l'informatiu també estos cursos per a joves del telecentre d'estiu. Robòtica, creació de videojocs, ordenació, etnografia i informàtica, també disponibles totes les places.
Hi han repartits els tríptics, a la planta baixa, a l'entrada de l'Ajuntament en trobareu per veure tots els cursos, de què tracten, dies que es fa, preu, hores, tot. Recordar també que l'Escola de Música oferta cursos per aquest estiu, també molts i variats. També hi ha els tríptics a l'entrada de l'Ajuntament o a l'Escola de Música, on podeu passar a informar-se també pel matí i per la tarda. Pel matí l'horari és de 11 a 12 i mitja i per la tarda de 5 a 8, dalt de la sala, al primer pis de la societat. Demà hi haurà tall de nou a la carretera nacional 340, recordem, com cada setmana a les 7 de la tarda. També volem recordar que per divendres, per anar-se programant també una mica al dia, l'Associació de Jubilats L'Estany i la Regidoria de Benestar Social organitzen una xerrada al Centre d'Interpretació de la Pesca, serà de 4 a 6 de la tarda, va adreçada a gent gran i la pregunta és, em faig gran i ara què? Hi haurà una explicació d'exercicis físics per mantindre l'autonomia, també un taller d'atenció, memòria i musicoteràpia. També es farà un taller de reminiscència i per acabar hi haurà berenar per a tots els assistents. Recordem que això serà divendres a la tarda al Centre d'Interpretació de la Pesca.
Molt bé, doncs ens ho apuntem a l'agenda ja, diguem-ne, de cara a aquest cap de setmana.
Ofertes de treball relacionades ja a l'estiu, sobretot amb el món nàutic. Es busca un tècnic en manteniment naval, però ha de tindre 3 anys d'experiència. També es busca un patró portuari amb comandament, un neteja vaixells, un socorrista aquàtic. També es busca un monitor d'esports nàutics que tingui nivell de francès i anglès i un monitor, per altra banda, de motos aquàtiques. També es busca una persona per treballar d'atenció al públic que parli francès i anglès. I també es continua buscant personal per netejar dissabtes i persona per fer entrades i sortides només els dissabtes. Pel que fa al sector de la restauració, es busca un rentaplats, cambrers, cuiners i ajudants de cuina.
Per tant, ja ho sabeu, eh? Són les ofertes de treball disponibles al telecentre de l'Ametlla de Mar. Avui és el Dia Mundial de què, Fini?
Avui és el Dia Mundial de la presa de consciència de l'abús i maltratament a les persones grans, a la vellesa.
Uh-huh. Un dia també d'estos de conscienciació.
Hi ha molta gent gran que està maltractada de moltes maneres, des de deixar-los sols, a abusar-ne, totes en estafes, en tota classe de coses.
Uh-huh. Doncs un dia, sense dubte, també doncs, aquests per conscienciar aquí al nostre programa. Demà hi tornarem. Serà a partir de les 12 el nostre Sempre amb tu. Repassarem, com sempre, l'actualitat del nostre municipi. Passaran per aquí, per l'estudi, ja t'avanço que demà el sortim. A l'escola no serà sortim, sinó serà venim. Venim a la ràdio.
Tindrem visita.
Tindrem visita. En l'última secció del Sortim a l'escola passaran per aquí pel programa alumnes de l'Aula Verda. Ens explicaran projectes molt interessants. I també tindrem una interessant entrevista amb Joan Callau de Cala Cultura per parlar sobre la nit dels Premis Literaris, que serà aquest pròxim dissabte, que tot i que el temps és una miqueta complicat, veurem què passa d'aquí al cap de setmana. Serà demà a partir de les 12 en directe al Sempre amb tu, amb Fini Lleó i Daniel Rodríguez. Molt bon dia.
A reveure.